Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Avui, dia 29 d'octubre, fa just un any de la catàstrofe. Han passat 12 mesos d'ençà d'aquell dia en què van morir 237 persones, la majoria en terres valencianes. Avui, hora baixa, es farà el funeral d'estat a València per la Dana, on es preveu l'assistència de prop de 800 persones, entre elles el president autonòmic Carlos Mazón, a qui algunes associacions de víctimes li havien demanat que no hi assistís. L'oposició continua criticant la seva gestió d'aquell dia, mentre que ell reclama deixar enrere la confrontació. Tot d'una, repassam què va passar i quina és avui la situació. A l'informatiu matí, però, avui també escoltarem el testimoni d'Anna Lluïsa Oliver, una professora manacorina, directora d'una escola pública, la d'Alfafar. Així recorda aquells dies posteriors a la Dana.
La cuina, on estàvem acostumats a donar menjar milers, bueno, cada dia a cents de nins i nines, varen passar a donar menjar a mils de voluntaris. Les aules de l'alumnat es varen convertir en dormitoris per voluntariat, per famílies que s'havien quedat sense casa i per tots els cossos de l'estat, bombers, homes, militars, xarxanxa, policia local, on se varen ubicar tots en el pavelló d'infantil.
Un any més tard, els infants encara pateixen les conseqüències de la tragèdia, per exemple, amb retards en l'aprenentatge i por davant d'un fet tan natural com la pluja. Ara destacam altres qüestions importants d'aquest dia. Amb les novetats en el judici per la mort d'un nadó que va ser llançat en un contenidor de Porto Cristo, els metges que van atendre l'infant quan va arribar a l'Hospital de Llevant confirmen que va arribar amb alguns signes vitals.
Un dia més, durant la sessió d'ahir, una de les claus del judici ha estat la de determinar si la nounada va néixer amb vida o no. Els metges que l'atengueren asseguren que sí que va néixer viva, tal com manté la Fiscalia. Avui continua el judici.
També avui continua l'Audiència Nacional a Madrid, el judici contra els presumptes jihadistes que el 2017 volien atemptar a Inca.
Des dels jutjats de la capital del Reguer han declarat telemàticament alguns dels testimonis. Avui s'espera que s'asseguin al banc dels acusats els 6 detinguts. La Policia Nacional ha aportat material audiovisual considerat extremadament cruel de propaganda jihadista que va confiscar els acusats de formar un grup d'islamistes radicals a Mallorca.
Les 654 places de lloguer turístic de Mallorca no s'han pogut adjudicar per problemes del sistema clave i d'un altre programa informàtic del Consell Insular.
El màxim responsable turístic, el conseller insular Marcial Rodríguez, ha donat les explicacions en un ple extraordinari 24 hores després de suspendre l'adjudicació dels permisos turístics per segona vegada des del setembre. L'oposició en demana la seva dimissió.
I el govern manté que pot continuar amb la legislatura i diu que ho farà amb uns pressupostos per al 2026, tot i que de moment no té assegurat els suports.
Així descarta fer les mateixes passes que Extremadura, on s'han convocat eleccions anticipades. Ahir, Més per Mallorca va dir que votarà en contra del sostre de despesa presentat per l'executiu.
I en els esports, el Constància cau amb honor a la Copa del Rei contra el Girona. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia. La primera eliminatòria de la Copa va començar ahir amb la derrota del Constància contra el Girona per 2-3 en un partit que es va decidir a la pròrroga. Un vespre per la història, el nou camp d'Inca ple d'aficionats que varen gaudir d'un partit de primera divisió en tots els sentits. Avui és el torn del Sant Jordi, del Poblense, de l'Eau d'Eivissa i del Mallorca. Els partits els podreu seguir a IB3 Ràdio a partir de les 5 de l'hora baixa. I avui també comença la Champions de Futbol Sala. A les 7, al Palau d'Esports de Sant Moix, el Palma Futsal jugui el primer partit de la main round de la primera fase contra l'Etoile francès, i la selecció espanyola jugarà a la final de la Nations League contra Alemanya després d'eliminar a Suècia.
I pel que fa al temps, quina jornada esperam avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui hem començat la jornada amb algunes brusques, principalment entre les Pitiuses, de forma més puntual en el cas de Mallorca. I de fet, esperant que al llarg d'aquesta jornada tinguem un increment del Nígols i que aquestes brusques encara es puguin repetir. Molt poca cosa serà a partir de demà que les precipitacions podran agafar molta més importància. D'altra banda, també pel que fa al vent, aquest ja ha començat a guanyar una mica de força. Esperen que bufi moderat, principalment de component sud. I això es notarà quan el panorama marítim al sud de les illes i predominarà la maror, mentre que cap al nord sí que tindrem unes condicions marítimes bastant més tranquil·les. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que avui tornarà a experimentar un petit augment, esperant que els valors més elevats d'aquesta jornada girin entre els 24 i els 26 graus aproximadament. Ara mateix tenim a Mallorca 15 graus a l'Aró, 17 a Llucmajor i 20 al Port de Sóller. A Menorca, 18 graus a Llucmaçanes i 20 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 19 graus a Eivissa i 21 a Santa Eulària.
Ara són les 7 i 5 minuts. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Banya a la redacció, començam.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Avui fa tot just un any de la dana catastròfica que va causar 237 morts i milers de ferits, la majoria a València, però també a Castella, La Manxa i Andalusia. 12 mesos després, avui hora baixa, els noms de les víctimes sonaran en el funeral d'estat que es farà a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Estarà presidit pels Reis i assistirà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el valencià, Carlos Mazón, qui ha confirmat la seva assistència, tot i que algunes associacions de víctimes havien demanat que no hi anés per la seva gestió el dia de les inundacions.
En total, si preveu l'assistència d'unes 800 persones, Mazón ha demanat deixar de la confrontación.
En unos días tan difíciles como estos, todos deberíamos ser capaces de abandonar la confrontación, un fenómeno artificial que solo busca contaminar la conversación pública, que no aportan nada a la reconstrucción y solo añaden más duelo al duelo y más incertidumbre a la incertidumbre.
Paral·lelament, continuen les declaracions davant la jutgessa de Catarroja i aquest dimarts la cap del Servei de Coordinació de l'U2 a la Comunitat Valenciana ha explicat que a les 18:35 hores del dia de la dana, la delegació del govern ja havia plantejat enviar l'alerta als mòbils per avisar la població de les inundacions. L'oposició critica l'actitud de Mazón, Agueda Micó, de Compromís, diu que el president de la Generalitat està acorralat per la investigació judicial sobre la gestió de la dana i el culpa directament del retard en l'enviament del missatge d'alerta al mòbil als valencians.
Estamos ante una posible y cercana imputación del president de la Generalitat. La jueza de Catarroja está encontrando ya en su círculo muchos cambios de versiones. La sospecha se empieza a confirmar. Si realmente Mazón hubiera estado donde debería de estar, la alarma hubiera llegado a tiempo.
El PSOE, per la seva banda, puja un grau i reclama també a Feijóo que assumeixi les responsabilitats polítiques que li pertoquen, ho deia la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, la valenciana Diana Morant.
El señor Feijóo no aterriza hoy en la gestión de la dana. El señor Feijóo llegó el día 31, a la Comunidad Valenciana. Dijo que había estado permanentemente informado por el señor Mazón, cosa que sabemos que es mentira. Lo contradice incluso el registro de llamadas del señor Mazón.
Qui ja ha anunciat que no acudirà al funeral d'estat és el líder de Vox, Santiago Abascal, qui no és la primera vegada que es desmarca d'un acte institucional. La portaveu de la formació, Pepa Millán, reparteix culpes en la gestió de la dana.
La ineptitud y la falta de capacidad del Mazón en València ha sido clara y manifiesta. Y también denunciamos el incumplimiento de la ley por parte del gobierno que tenía ese deber de auxilio y de socorro.
Un any després de les inundacions, tant el govern central com la Generalitat Valenciana han aprovat noves ajudes per als afectats.
Avui recordam els fets d'aquell 29 d'octubre de fa un any. Després d'aquest desastre, la vida va canviar per a més de 300.000 persones. Avui dia, 3 persones continuen encara desaparegudes. S'estima que unes 80.000 pateixen trastorn per estrès posttraumàtic a la zona zero.
Tot es va capgirar el dia de milers de famílies pel dol dels morts i també per les pèrdues materials. Avui, les tasques de reconstrucció es noten sobretot en les infraestructures, però no tant en els edificis, on encara queda molta feina per fer. Alguns s'han hagut d'enderrocar i d'altres s'intenten reconstruir. Es calcula que la riuada va afectar amb més o menys gravetat prop d'11.230 habitatges i hi ha moltes famílies que encara no han pogut recuperar casa seva. Avui hem recuperat quatre bous com aquesta, a Ivetres els vam recollir sobre el terreny.
Començar a escoltar socorro, ayuda, nos ahogamos, abrindo-nos algun portal, por favor. I Pepa, Pepa, va ser la única de la finca que es va baixar en l'aigua per la cintura a obrir-les el portal a esta gent que necessitava salvar-se. I va acollir així en sa casa, no sé si seríem 15 persones, 20, no ho sé, tots així amuntonats.
Des dels carrers de Paiporta, passant pel polígon Ribarroja o vies de comunicació fins a l'entrada al pàrquing del centre comercial de Bonaire, Aldaia, també Sedaví, Paiporta, Catarroja, Xiva. De llavors en s'han vist centenars d'imatges que ens sacsegen. També els testimonis que hem recuperat del nostre arxiu sonor.
Estàvem en casa, tingueren sort que se'n poguérem apujar al piso de dalt i s'han salvat. Ha entrat un metro i mig d'aigua dins de casa. No mos queda res, ni les portes, ni cuina, ni res, però poguerem aixir en després. I anarem a Catarroja per a l'abuelo, que tingueren sort que feis la pujaren i Matia al piso de dalt.
Però a mi de la tragèdia la vida sempre s'obri pas.
Estábamos en el colegio, mi madre me recogió antes y nos vinimos. Estábamos ahí y de repente fue un corte de luz. Normal i corriente.
Hice los deberes, se apagó la luz...
I els dies que varen venir després a la Dana en territori valencià es carregaren de solidaritat, de pales i graneres i de poals plens de fang. La força de l'aigua va deixar abundosos danys materials que s'enfilen als prop de 17.800 milions d'euros. Perquè us en faceu una idea de la devastació, més de 60.000 locals comercials varen quedar destrossats, prop de 16.000 habitatges estan en ruïnes, 115 centres educatius i desenes de centres de salut. Pitzau-vos, les inundacions en registres meteorològics...
En registres meteorològics històrics extraordinaris va arrasar més de 500 quilòmetres quadrats de 75 municipis de la província de València. Allà, en aquesta zona, s'hi concentren 1 milió d'habitants. El dolor sobre el terreny s'ha traduït en una resposta d'indignació al carrer. Fa gairebé 12 mesos que milers de persones surten cada mes per exigir la dimissió del president valencià, Carlos Mazón. I enmig de les manifestacions, en el jutjat s'ha obert una causa judicial, ho dèiem, per la gestió de la Dana. Les querelles són principalment contra Mazón, l'exconsellera de l'Interior, Salomé Prades, i l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
I parlam ara precisament de justícia perquè continua el judici per la mort d'un nadó que va ser llançat a un contenidor a Porto Cristo. El fet de si va néixer en vida o no serà determinant per al veredicte. Un punt que hi va ser encara objecte de debat mentre els metges que l'atengueren asseguren que va néixer viva, com manté la Fiscalia, la defensa continua assegurant que va ser un avortament natural.
La vista que continua avui jutja uns fets que passaren el novembre de 2023 després de donar a llum una dona, una criatura de 27 setmanes que va ser llançat al fens per un familiar d'ella. Els facultatius que varen atendre la nounada en arribar a l'Hospital de Llevant confirmaren que va arribar amb alguns signes vitals.
Yo nunca vi que se moviera ni signos de vida. Lo único que encontramos fue que no había frialdad, sobre todo hacia la parte superior, todavía había calor.
Si no hagués estat així, explicaren, no hagués tingut sentit intentar reanimar-la durant mitja hora o 40 minuts. En tot cas, però, un infermer deia que en aquelles circumstàncies les possibilitats que hagués sobreviscut eren molt baixes.
Detecta el latido, la doctora está apretando el corazón.
Sí.
Por tanto, era el trabajo manual de la doctora el que movía el corazón.
No sabemos. Si es de... No sabemos si por el movimiento de la doctora o porque el bebé... tenía ese latido, no sabemos...
¿Usted no lo puede determinar?
Pues eso no se puede determinar.
El pediatre de guàrdia que va atendre la nounada ha explicat davant del tribunal jurat les causes del traumatisme cranial que es va trobar al fetus.
Pienso que está relacionado con el parto, con alguna maniobra del parto, y lo otro es que se puede haber caído al piso si está pariendo de pie, si cayó...
També va declarar la ginecòloga que va atendre la mare dos dies abans dels fets a urgències de l'Hospital de Manacor. Va confirmar que estava de 25 setmanes, però que la Lota no sabia que estava embarassada.
El judici continua avui, com dèiem, a l'audiència provincial i al llarg de tota la setmana. La declaració dels acusats, que han demanat ser interrogats en darrer lloc, s'espera per demà passat. La mare i l'oncle de l'infant s'enfronten a una pena de presó permanent revisable pel delicte d'assassinat. I també avui continua l'Audiència Nacional a Madrid el judici contra els presumptes jihadistes que el 2017 volien atemptar a Inca. Des dels jutjats de la capital del Reguer han declarat telemàticament algun dels testimonis. Avui s'espera que s'asseguin al banc dels acusats els 6 detinguts. La Policia Nacional ha aportat material audiovisual considerat extremadament cruel de propaganda jihadista. El van confiscar els acusats de formar un grup d'islamistes radicals a Mallorca.
Part d'aquest material audiovisual que els detinguts tenien en el seu poder o que havien publicat en xarxes socials com Facebook o YouTube va ser analitzat ahir en seu judicial. A part del testimoni de diversos policies, també van aportar les conclusions dels controls policials l'abril de 2017. Els agents vigilaren els detinguts al parc del Serral de les Monges d'Inca i després van escorcollar el domicili d'uns dels acusats en un viver de plantes de Binissalem. Així s'ha expressat un dels agents de la Policia Nacional que participa en els escorcolls.
¿Había en la casa algún signo de, quiero decirle, relacionado con terrorismo? ¿Algún elemento explosivo? ¿Algún plano? ¿Algo relacionado con la inminencia de algún tipo de acto violento?
Concretamente lo que usted está diciendo no había nada relacionado.
També ha intervengut des dels jutjats d'Inca l'expresident de la Federació d'Entitats Islàmiques de les Balears, que ha parlat dels detinguts Azouzou Abdaz i Josewin Farid, que vivien a Inca en el moment dels fets. Ha afirmat que eren membres de la comunitat islàmica de la ciutat, de la qual Mafouz n'era el president.
¿Sabes, el señor Asdaldo estudió? ¿Estudió las publicaciones que hacían en internet el Estado Islámico? ¿Lo sabe?
Sí, no, no lo sabe. Sí, no. Mira, yo lo conozco a Hussein también muy bien y para mí era un joven animado intentando hacer las cosas bien.
Amics i familiars dels acusats han negat la radicalització dels acusats a favor d'Estat Islàmic i que s'adoctrinés en la jihad a infants a la mesquita de la capital del Reguer.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
Són les 7 i 17 minuts. La manifestació convocada ahir a Palma en rebuig a l'assetjament escolar va fer que algunes persones, tant víctimes joves com mares, compartissin els seus testimonis. Descriuen anys i anys d'agressions i vexacions i, sobretot, una gran solitud.
Llevo desde primero de primaria sufriendo bullying por unas niñas que se metían conmigo por mi físico, por cómo era, por todo en general. Estuvimos años, mi madre y yo, denunciando al colegio, hablando con los profesores, y nada, no querían activar el protocolo de bullying.
Mi hija sí sufría bullying por parte de unas niñas. Mi hija ahora está en Barcelona en una clínica, y eso no lo voy a consentir, porque los padres deben estar encima de sus hijos y controlarlos, porque no saben cuándo pueden intentar suicidarse, como ha hecho mi hija más de 11 veces.
Me he intentado suicidar muchas veces, espero que nadie tenga que pasar por eso, pero nunca hicieron nada, sabía lo que me pasaba, me iban llevando en clase, me iban a llegar con cortes, nunca hicieron nada, he estado mal toda mi puta vida, nunca hicieron nada.
La concentració era, en record, de Sandra Peña, la nina de 14 anys que es va llevar la vida a Sevilla per un possible cas de bullying. Més d'un centenar de persones, sobretot estudiants i també algunes mares, han mostrat el rebuig amb una gran pancarta on es podia llegir «Sandra, no t'oblidam», Carme Moreno.
Un centenar de persones s'ha concentrat a la plaça de les Columnes de Palma i ha arribat a peu fins a plaça Espanya, entre els manifestants joves procedents d'instituts de Palma i també alguns d'instituts com el de Felanitx i Campos. És la portaveu del col·lectiu, Marta Jiménez.
Que es un caso que debería mover a España, es un caso que decir, estamos permitiendo esto, la gente debería salir a la calle, se viene a hacer huelgas, es una niña, sigue siendo una niña, son 14 años. no ha vivido nada, solamente ha vivido acosos. Los últimos días de su vida habrán sido horribles.
Jiménez s'ha mostrat crítica amb els centres educatius que, per un costat, diu, fomenten campanyes en contra l'assetjament escolar, però diu que després no actuen en contundència quan es troben davant un cas.
Hem conegut que a partir del curs que ve Educació ampliarà a 5a i a 6a de primària la presència dels psicòlegs als centres precisament per prevenir i detectar casos d'assetjament escolar. Uns casos que s'han més que duplicat en els 8 anys, en els darrers 8 anys a les Balears. Si durant el curs 2016-2017 es van obrir 420 expedients, l'any passat la xifra va pujar als 887, el 20% dels quals es van confirmar com a casos d'assetjament.
Un increment que, segons el conseller d'Educació, Antoni Vera, no és fruit, diu, de més violència, sinó de més capacitat de detecció. Vera ha recordat que tots els centres de secundària ja tenen, en aquests moments, aquesta figura i ha destacat el compromís del govern en aquesta lluita.
És una passa decisiva per fer una prevenció més primerenca, per detectar malestars emocionals abans que es cronifiquin i per donar resposta immediata a situacions de vulnerabilitat.
El Servei de Psicòlegs compta aquest curs escolar amb un total de 79 professionals distribuïts en diferents centres públics i concertats, coordinats per l'Institut de la Convivència Escolar.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
La Copa Intercontinental llega a Mallorca con el mejor fútbol sala del planeta y la historia se juega en Son Moix. El próximo viernes 7 de noviembre a las 21 horas, el Illes Balears Palma Futsal busca revalidar título contra el mítico Club Atlético Peñarol en un duelo que hará vibrar la isla. Compra ya tu entrada en palmafutsal.com y no te lo pierdas. Patrocinado por Conecta Balear. Fem un tento.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això fem un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tento'l, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tento'l.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7:22. Les 650 places de lloguer turístic de Mallorca no s'han pogut adjudicar per problemes en el sistema clave i un altre programa informàtic del Consell Insular. Ho ha explicat el màxim responsable turístic, el conseller insular, Marcial Rodríguez, ho ha dit en un ple extraordinari 24 hores després de suspendre aquesta adjudicació dels permisos turístics per segona vegada des del setembre.
Las convocatorias abiertas nos permiten coger esas mismas plazas que han sido dadas de baja administrativamente y reasignarlas a proyectos que sí aportan valor.
El conseller ha defensat la suspensió de places i ho ha atribuït a problemes informàtics. A més, aposta per un model de revaloració, sense augmentar el nombre de places enfront de més quantitat heretat, com diu, de l'anterior equip de govern.
La portaveu del PSOE, Catalina Cladera, ha exigit al president del Consell, Llorenç Galmés, la destitució de Rodríguez.
Senyor Galmés, vostè és un covard i incompetent per seguir tenint un conseller que no li està fent la gestió que toca d'una competència que hauria de brillar al Consell de Mallorca per moltes excuses i pegues que posi de com se va trobar la gestió.
I per la seva banda, més per Mallorca, també ha denunciat la mala gestió, diuen, de Rodríguez. El PI ha reclamat el respecte pel sector vacacional. En canvi, Vox ha donat tot el seu suport al conseller.
L'Ajuntament d'Eivissa i Aqualia retiren el fang i fan netes les clavegueres en un dels punts per on passa el torrent de Sa Llavanera, un dels més afectats per les pluges d'ara fa gairebé un mes. Alguns veïnats no han pogut tornar encara a casa seva, Gemma Guasch.
L'aparcament del costat del torrent de Sa Llavanera, darrere de l'edifici Brisol, estarà tancat mentre durin les tasques de neteja. Alguns negocis es queixen que la resposta no hagi estat més ràpida per part de les institucions. Luis Reyes és encarregat d'una empresa de cotxes d'aquesta zona.
Fango, aguas estancadas, olores, de parte del canal también olores y moscas.
El consistori asseguren que no han actuat abans en aquest punt perquè s'hi trobaven els estris dels veïns afectats per les pluges. Jordi Gribé, regidor de Medi Ambient i Neteja de l'Ajuntament d'Eivissa.
Primer s'havia de poder accedir amb tota la maquinària, amb tots els contenidors, amb les banyeres, amb les retros, per retirar tota tota la runa i tot el que s'havia fet malbé de l'edifici Brisol.
De fet, els veïns d'alguns dels baixos de l'edifici Brisol encara no han pogut tornar a casa seva. Un dels pisos explicaven que ho havien perdut tot i encara treien fang. D'altra banda, el propietari d'una empresa de fusteria que era a la zona explicava que té diversos clients afectats. És Gregorio Guerrero.
Yo de perfecto todo, está todo hecho una pena. Y los desagües no funcionan y encontrar gente que lo haga todo ahora deprisa y corriendo, tampoco no hay mucha gente.
També altres negocis ubicats en els baixos del Brisol miren de restablir la normalitat.
Encara ens falta recuperar-nos. La primera vegada ens va arribar un metro, entonces pues tot va començar a flotar.
El pàrquing d'aquest edifici continuen aturats alguns dels cotxes que no s'han pogut tornar a engegar.
Per cert, que el Senat ha demanat al govern central que declari l'emergència de protecció civil dels municipis d'Eivissa, Santa Eulària i Sant Josep arran de les pluges i inundacions que va patir l'illa. Demà farà un mes, el passat 30 de setembre.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I encara de la crònica política, el vicepresident econòmic, Toni Costa, ha seguit amb la ronda de contactes amb els grups parlamentaris per aconseguir suports. El sostre de despeses passa indispensable per poder elaborar els pressupostos per l'any que ve. Aquest dimarts, però, a diferència dels primers contactes, s'ha trobat amb un no rotund del líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía. No confia en el govern i no vol facilitar el camí a uns nous pressupostos de PP i Vox.
Ja us ho he dit, és a dir, si vosaltres voleu recuperar la confiança per començar a negociar amb nosaltres o denunciar que no doneu suport a la derogació de la llei de memòria democràtica, i a partir d'aquí començaríem un diàleg. La veritat és que és difícil que se produeixi perquè les diferències, per exemple, en matèria fiscal, són notòries.
Les negociacions del govern amb els grups parlamentaris per aprovar un sostre de despesa han sobrevolat el ple del Parlament, sobretot durant la sessió de control, que ha estat plena de retrets per la gestió de les diferents àrees, sobretot de sanitat i mobilitat.
L'equip de govern de Marga Provenç i també la presidenta ha reiterat la seva intenció de seguir governant amb uns pressupostos nous pel 2026 per l'any que ve, tot i que de moment no tenen prou vots per tirar endavant un comptes endavant. Provenç, en la cara a cara amb el portaveu del PSOE, Iago Negueruela, ha brevejat de la seva gestió.
Para estar en la oposición no sé lo que tengo que tener. Lo que sé es que un presidente lo que tiene que tener es capacidad de gestión y ustedes y su gobierno no la tienen. Lo que sé es que están de lo que ha dicho, algún voto nuestro necesita y tiene a favor para poder cumplir todo lo que está diciendo.
Señor Negueruela, per fer oposició a un requisit bàsic, que és tenir credibilitat. I vostè ni té credibilitat ni pot fer oposició. Miri, jo estic profundament orgullosa dels serveis públics d'aquesta comunitat autònoma, dels serveis públics que vostès varen retear en aquesta comunitat autònoma, dels sous públics que vostès varen retear, perquè ho torno a dir, vostès són el partit contra la gent, també contra els treballadors públics d'aquesta comunitat autònoma.
I també sobre mobilitat ha interpel·lat la presidenta a la portaveu de Vox, Manuela Cañadas. L'anunciat era sobre cotxes de lloguer i ha derivat en migració.
¿De qué sirve cerrar la puerta a los vehículos de ciudadanos españoles y poner un impuesto a los de alquiler sin afrontar la realidad de una presión poblacional disparada por el crecimiento de la población balear y del resultado de la propia política de inmigración?
Davant els retrets, Provenç li ha recordat que les competències són dels consells insulars i que el govern està mirant en aquest moment de fomentar l'ús del transport públic.
I ara hem arribat a les 7:28. És el moment de fer un cop d'ull a les portades dels diaris que parlen de política, però amb moltes referències a altres comunitats i a la política estatal.
I també d'esports, de futbol, perquè el Constància jugava a la Copa contra el Girona, no va anar bé, però va fer un bon paper i ens ho explicaran ara tot d'un dels companys d'esports. A banda d'això, però, Diari de Mallorca diu que les Balears rebrà 1.200.000 euros per atendre menors migrants. En parlàvem fa just una estona en aquest espai informatiu. Última hora, per la seva banda, diu que Marga Proens no contempla avançar eleccions com si està passant a Extremadura. I després, dels digitals, ara Balears també es fa ressò precisament d'això de les eleccions i de la presidenta. Mallorca Diario entrevista la presidenta, en aquest cas, dels autònoms, que diu que han aconseguit aturar la fiblada al seu col·lectiu. OK Balears diu que el ministre Óscar Puente demana a Proens un AVE a les illes per donar-li fons, quan a l'illa de punta a punta fa poc més de 100 quilòmetres de distància. I a les Pitiuses, tant Periódico com Diario obren l'inauguració de dues escoletes més allà, imatge del dia, i el Menorca diu que els notaris constaten que els habitatges més cars són on hi ha més pressió turística.
I avui tota la premsa estatal mira cap a València.
Perquè fa un any de la Dana, El País parla d'una dona que va sobreviure aferrada a una llimonera i diu un titular que Amazon es troba contra les cordes. El Mundo parla de lentitud pel que fa a la reconstrucció i l'ABC posa tots els noms dels morts a la portada, només en lletres, cap imatge, i diu senzillament In Memoriam. Pel que fa a La Vanguardia, analitza el setge Amazon, també polític i social. Només a baix, en petit, La Vanguardia recorda que s'ha romput l'alto el foc a Gaza.
Arribat a les 7 i mitja, moment ara de repassar quins són els principals titulars d'aquest dimecres. Avui fa just un any de la catàstrofe de la Dana de València. Han passat 12 mesos d'ençà d'aquell dia en què van morir 237 persones, la majoria, com dèiem, en terres valencianes. Avui a Hora Baixa es farà el funeral d'estat, on es preveu l'assistència de prop de 800 persones. El presidiran els reis d'Espanya i assistirà, entre d'altres, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
Això quan algunes associacions de víctimes li havien demanat que no hi assistís i mentre l'oposició continua criticant la seva gestió d'aquell dia. Mazón, però, reclama deixar enrere la confrontació. Amb motiu d'aquest primer aniversari farem un repàs de quina és la situació judicial. En aquests moments i a l'informatiu matí escoltarem el testimoni de la manacorina Lluïsa Oliver, que és la directora d'una escola pública a Alfafar.
La cuina, on estàvem acostumats a donar menjar milers, bueno, cada dia a cents de nins i nines, vàrem passar a donar menjar a mils de voluntaris. Les aules de l'alumnat es varen convertir en dormitoris per voluntariat, per famílies que s'havien quedat sense casa i per tots els cossos de l'estat, bombers, homes, militars, serxanxa, policia local, on se varen ubicar tots en el pavelló d'infantil.
Aquest reportatge amb el testimoni de Lluïsa Olivel podreu escoltar d'aquí només uns minuts després dels esports. I també a la segona hora de l'informatiu, a les 8:30, entrevistarem el periodista d'Alzira Ràdio, David Jordà, que ens va provar, ens apropa com es vivia a València la tragèdia fa un any. En concret, el dia després de la Dana, va ser una de les persones amb qui vam parlar aquell matí de molta informació, de molta darrera hora, de moltes notícies, i avui farem una mica de record de com ho va viure i quina és actualment la situació. Avui també continua el judici per la mort d'un nadó que va ser llançat en un contenidor de Porto Cristo i ho fa després que en la sessió d'ahir els metges que van atendre l'infant quan va arribar a l'Hospital de Llevant confirmaren que va arribar amb alguns signes vitals.
Un dia més, durant la sessió d'ahir, una de les claus del judici va ser la de determinar si la nounada havia nascut amb vida o no. Els metges que la varen atendre asseguraren que sí, que va néixer viva, tal com manté la Fiscalia, i avui, com dèiem, continua el judici.
I també continua un altre judici, l'Audiència Nacional, a Madrid, contra els presumptes jihadistes que el 2017 volien atemptar presumptament a Inca.
Des dels jutjats de la capital del Reguer han declarat de manera telemàtica alguns d'aquests testimonis. Avui s'espera que s'asseguin al banc dels acusats els 6 detinguts. La Policia Nacional ha aportat material audiovisual considerat extremadament cruel de propaganda jihadista que va confiscar els acusats de formar un grup d'islamistes radicals a Mallorca.
I les 654 places turístiques de lloguer a Mallorca no s'han pogut adjudicar, concretament per problemes del sistema clave i d'un altre programa informàtic del Consell Insular.
El màxim responsable turístic, el conseller insular Marcial Rodríguez, ha donat les explicacions en un ple extraordinari 24 hores després de suspendre l'adjudicació dels permisos turístics per segona vegada des del setembre. L'oposició en demana la seva dimissió.
I el govern manté que pot continuar amb la legislatura i diu que ho farà amb uns pressupostos per al 2026, tot i que de moment no té assegurats tots els suports.
Així descarta fer les mateixes passes que Extremadura, on s'han convocat eleccions anticipades ahir. Més per Mallorca, va dir que votarà en contra del sostre de despesa presentat per l'executiu.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui hem començat la jornada amb alguna pluja feble de caràcter molt local entre les Pitiuses i també en el cas de Mallorca. I de fet, esperant que al llarg d'aquesta jornada, sobretot a partir del migdia, aquestes encara es puguin repetir. Aquest panorama també estarà acompanyat per una presència de núvols bastant més important que aquests dies previs. Serà una avançada també del panorama una mica més complicat que tindrem a partir de demà, moment en què les pluges agafaran més importància. D'altra banda, el vent continuarà bufant de component sud, però agafarà força, esperant que bufi de forma moderada, i això afectarà també l'estat del mar. A la costa més exposada, al sud, hi predominarà la maror, mentre que al nord del territori sí que tindrem unes condicions marítimes bastant més tranquil·les. I tot això estarà acompanyat també per una pujada de la temperatura màxima, esperant que els valors més elevats d'avui girin entre els 24 i els 26 graus aproximadament. Ara mateix tenim a Menorca 19 graus a Cala Morell i 20 a Mahó. A les Pitiuses, 19 graus a Sant Antoni i 21 a Cala Joan Dalt. I a Mallorca, 14 graus a Sa Pobla, 17 a Palma i 20 a Santanyí.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, el Constància cau amb honor a la Copa del Rei contra el Girona. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia. La primera eliminatòria de la Copa del Rei va començar ahir amb la derrota del Constància contra el Girona per 2-3 en un partit que es va decidir a la pròrroga. Un vespre per la història, el nou camp d'Inca ple d'aficionats que varen gaudir d'un partit de primera divisió en tots els sentits. Estuani va avançar el Girona al minut 39, però un gran gol de Joan Socies al 77 i una gran aturada de Pau Seguí varen dur el partit a la pròrroga. Els de Guillem Llaneres varen mantenir-se amb opcions pràcticament fins al final. A la primera part de la pròrroga, Sigankov va marcar l'1-2 pel Girona i a l'inici de la segona Benat va fer el tercer davant un Constància que acusava el cansament. Tot i així, Jutjardi encara va marcar el segon pels inquers i va sumar-se al gran partit que va fer l'equip de tercera. És l'entrenador del Constància, Guillem Llaneres.
Sobretot, orgull de l'equip, crec que han donat el nostre 100% i, a damunt, el nostre 100% ha fet exigint el Girona, no sé si el seu 100%, però el que segur és que ha hagut de treure tota la tralla que tenia en el banquer reservada per por a girar l'eliminatori. Crec que por a empatar a un partit a 90 minuts amb un equip d'aquestes dimensions, per a nosaltres és un miracle. És un miracle. Els jugadors han estat molt bé. Hi ha hagut jugadors que han fet un autèntic partidàs, però a nivell de primera divisió.
I la presidenta del Constància, Valeria Bozada, agraïda també a l'esforç de l'equip i a una afició que ahir va omplir el nou camp d'Inca.
Se llega a pensar, y más cuando ya lo tienes ahí y esto, pero muy contentos y muy contentos con toda la gente que ha venido a acompañarnos de Inca y que nos ha animado y esperemos que muchos nos vuelvan y que se coloquen también en la parte de la afición que necesitamos que venga la gente de Inca.
I avui qui viurà una nit per la història és el Sant Jordi. L'equip mallorquí rep l'Osasuna a les 7 de l'hora baixa. El partit es jugarà Sant Malferit i el tècnic Ivan Oliver transmet la il·lusió de tota la plantilla per afrontar el partit de Copa contra un primera divisió.
La veritat que fa il·lusió, un equip de primera divisió, jugant contra un equip de divisió o no, on nosaltres intentarem posar-li el més difícil possible per poder intentar passar, o almenys tenir opcions de ser el primer equip d'aquest tipus de categoria que pugui eliminar un equip de primera divisió, i dins d'això, pues, nosaltres anirem a mort.
Abans, a les 6, el Poblense rebrà el Sabadell de Primera Federació. L'equip de Sa Pobla, el segon del seu grup de segona ref, i arriba en molt bona forma al partit de Copa. És l'entrenador del Poblense, Òscar Troya.
Bueno, al final es todo positivo, ¿no? Yo creo que nos enfrentamos a un grandísimo rival en una competición que nos hace muchísima ilusión. Entonces, un partido también es el San Pobla, que es especial para nosotros, que al final nuestro campo, pues, para nosotros siempre lo utilizamos como ese factor motivante y nada, yo creo que tiene todos los ingredientes perfectos para intentar hacer sacar nuestra mejor versión e intentar pasar a la eliminatoria, que es lo que queremos.
I a les 8 serà el torn del Mallorca, que visita el Sant Just, equip de la Lliga Elit Catalana, que haurà de jugar al camp de l'Hospitalet. El tècnic del Mallorca, Jago Barrasate, recupera Toni Lato, però deixa fora de la convocatòria el lesionat Maras Kumbula i, per descans, Raíllo Mojica i Leo Roman.
Hemos hecho lo que tenemos que hacer, analizar
al rival como si fuese un partido de liga, respetarlo al máximo y a partir de ahí jugar un partido con mucha seriedad para intentar pasar. Es una ronda que aquí lo sabéis bien, que genera mucha ilusión y para tener un recorrido largo en esta Copa primero hay que pasar estos partidos.
I a les 9 del vespre serà el torn de l'UD Eivissa, que visita el camp del Quintanar del Rei, equip de segona federació. Sentim l'entrenador de l'UD, Miguel Álvarez.
Estamos preparando el partido como si fuera el más importante porque es el más inminente, independientemente del rival que sea y de cómo esté clasificado, porque se pierden las diferencias en estos partidos de Copa del Rey.
Demà l'Atlètic Balear rebrà el Nàstic de Tarragona a partir de les 7:30. Tots els partits, tots aquest partit de Copa del Rei, els podreu seguir en directe i Betre Ràdio avui en una especial d'Esports en Joc a partir de les 5. I la selecció espanyola jugarà la final de la Lliga de les Nacions després de guanyar Suècia a les semifinals. Ahir, el partit de tornada, un gol d'Alexia Putellas, va deixar el resultat global de 5-0. Les mallorquines Queta Coll i Mariona Keldentei varen jugar d'inici i Lucía Corrales va substituir Olga Carmona al minut 75. És la seleccionadora Sonia Bermúdez.
Creo que al final jugarte, pasar una final no es fácil y queríamos ganar. En Málaga fue todo bien, pero cuando sales de casa el rival también... También quiero recordar que sigue siendo la tercera mejor del mundo y Suecia te puede hacer daño. Confiamos en todas las futbolistas, están todas preparadas para entrar en cualquier momento. Estamos felices con el debut de Clara Serra Jordi, con jugadora con 17 años que ha tenido la oportunidad de debutar. I contamos con todas, si no estarían aquí.
A la final, Espanya s'enfrontarà a Alemanya i es jugarà a doble partit. El partit d'anada dia 28 de novembre a Alemanya i la tornada dia 2 de desembre al camp de l'Atlètic de Madrid. I avui comença la Champions de Futbol Sala. A les 7:30 al Palau d'Esports de Sant Moix, el Palma Futsal jugui el primer partit de la main round d'aquesta primera fase contra l'Étoile francès. Els mallorquins defensen el títol que han guanyat les darreres tres edicions. És el jugador del Palma, Mario Ribillos.
Sabemos que el partido de miércoles va a ser vital contra los franceses porque va a marcar un antes y un después de cara a si queremos conseguir el primer puesto y jugarnos el primer puesto a priori sobre el papel contra Semey. Pero ya sabemos que aquí en Champions todo el mundo vuela i no va ser nada fàcil, entonces hay que pensar en el partit de miércoles y como si fos una final.
Els partits del Palma a la Main Round els podreu seguir també en directe per Ivetra Ràdio i també en futbol sala, el Palgués i Freta Eivissa. Ahir va ser jornada de Copa del Rei, victòria dels pitiusos de segona divisió a la pista de l'Hospitalet de segona B per 3-7. El pròxim rival serà ara un equip de primera divisió. I en tenis, Jaume Munar ha estat eliminat al Masters 1000 de París després de perdre la primera ronda contra Daniil Medvedev en 2 sets, 6-1 i 6-3.
Gràcies, Magda. Ara són les 7:41 minuts. Fem una petita pausa i tot d'una escoltam el reportatge que vos havíem promès, el testimoni de la Manacorina, que és directora d'escola a un dels pobles afectats per la Dana a València i ens conta com ha viscut tot aquest darrer any d'ençà de la Dana.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid, un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, no. Changuito.
Perdó,
no,
en
Xanquete,
pobre
Xanquete.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure.
Ara
sí, el que no és tan dàtil.
Ah, igual no. Que és meu cap. El meu cap també serà un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat d'espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 5 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ara són les 7:42 minuts. Avui ens fixam, parlant de la Dana, en unes ferides que no es veuen però se senten ben endins. El trauma de les inundacions un any després, més del 30% dels infants afectats sent por davant de la pluja. Així ho constata un informe de Save the Children i la Universitat de València. D'aquestes cicatrius invisibles, n'ha parlat Caterina Bany, amb una professora mallorquina que fa més de 20 anys que viu i treballa a València.
Sí, així és, Anselm, és na Lluïsa Olivés de Manacor, la conec de fet de tota la vida, directora de l'escola pública La Fila d'Alfafà, un centre educatiu que també va patir de valenta, a més, les inundacions. Escoltau ben bé com la mestra explica les ferides emocionals de la Dana.
La cuina, on estàvem acostumats a donar menjar milers, bueno, cada dia a cent de nins i nines, vàrem passar a donar menjar a mils de voluntaris. Les aules de l'alumnat vàrem convertir en dormitoris per voluntariat, per famílies que s'havien quedat sense casa i per tots els cossos de l'estat, bombers, homes militars, xarxa, policia local, on se varen ubicar tots en el pavelló d'infantil.
Pocs dies després del desastre, aquesta escola va esdevenir, de fet, el punt logístic de tota la contrada. Na Lluïsa va passar de ser mestra, de fet, a coordinar totes les tasques d'ajuda humanitària similars, us imagineu, un hospital de campanya.
Nosaltres aquí rebíem tràilers i camions de menjar, se descarregava, se seleccionava, s'embolsava i se feien bosses de primera necessitat per la gent. Vàrem muntar una drogueria a la sala de profes, de mestres, per això, no? Tot el material que rebien de neteja, productes de desinfecció, graneres, botes...
I un any després, els pitjors records d'Ana Lluïsa són...
El darrer record, i crec que dels pitjors de la meva vida, és sentir a la meva companyera d'aquí de l'escola quan vaig poder contactar, les seves úniques paraules van ser: Lluïsa, te deix, te penys, perquè el cotxe se me'n va i no sé què passarà. I no vaig saber res d'ella fins 48 hores després.
Per sort van sobreviure, però les hores i els dies que havien d'arribar encara van estar marcats, ja ho sabeu, per la incertesa, l'angoixa, la incredulitat, la mort i també el dol.
Sabeu de les persones, els túnels tot col·lapsats i tot color marró, i amb aquest olor, perquè tot s'ha quedat amb un olor especial, com a de fang, de tot el que se va mesclar aquells dies...
Les escoles, per tant, com a centre de transformació, heu de saber que més de la meitat de les famílies reconeix que els seus fills han patit un retard en l'aprenentatge. En un context de crisi, per tant, anar a l'escola ajuda de valent a recuperar un sentit de normalitat i esperança per a aquests infants.
I d'avui, que fa just un any d'aquesta Dana a València, també a altres comunitats autònomes, però sobretot a la Comunitat Valenciana, han volgut fer-nos ressò, han volgut escoltar aquest testimoni d'Ana Lluïsa, una persona mallorquina que fa més de 20 anys que viu a València. Ara són les 7:46.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
I encara continua la crisi política per totes les reaccions de l'anunci que va fer Junts per Catalunya, que obrirà avui la consulta als prop de 6.500 afiliats per saber si estan d'acord amb la ruptura amb el PSOE que va comunicar dilluns Carles Puigdemont des de Perpinyà. Tenen de temps fins demà hora baixa per contestar i els resultats es coneixeran divendres. Tot això quan la decisió de la cúpula del partit independentista marca l'actualitat política en la plana estatal. De fet, el canvi de posicionament ja ha permès que dues iniciatives del Partit Popular hagin sortit endavant al Congrés.
La cambra baixa ha admès a tràmit una proposició de llei del Partit Popular sobre la fiscalia gràcies a l'abstenció de Junts. També han permès aprovar diversos punts d'una moció dels populars en què insten el govern espanyol a prendre mesures sobre migració. Els postconvergents, però, afirmen que no van de la mà d'Alberto Núñez Feijó. Declaracions a TV3 del secretari general de la formació catalana, Jordi Turull.
Nosaltres amb el senyor Feijó no anem ni a la cantonada. Per què? Perquè algú que amb un tema tan sensible com és el tema de la llengua, que és nervi de la nació, el que s'ha dedicat és a boicotejar activament doncs aquesta qüestió, nosaltres amb aquesta persona, abans ho he dit, escolti, el PSOE ha suspès assignatures, però és que aquests senyors han de repetir curs.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, no avança si hi haurà finalment una moció de censura contra Pedro Sánchez.
Los socios que han apoyado a este gobierno después de perder las elecciones están más incómodos. El señor Sánchez ya tiene mucho más pasado que futuro. El señor Sánchez ya
es el principal problema político que tienen los españoles. Y yo diría más, es el principal problema que tiene España.
Mentrestant, el govern espanyol es mostra tranquil, però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix la complicitat.
Pero lo cierto es que es lo que votaron los españoles y las españolas. Y por tanto, ese Congreso responde a la pluralidad de nuestro país. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho en la primera mitad de la legislatura y lo mismo que llevamos haciendo desde 2018. Trabajar, dialogar, esforzarnos por encontrar acuerdos con fuerzas parlamentarias para conseguir mayorías y sacar adelante la agenda legislativa del gobierno.
El nou escenari polític també protagonitzarà el ple d'avui al Congrés dels Diputats. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP s'enfronten al cara a cara, estant a l'expectativa de quines seran les conseqüències de la ruptura de Junts.
I ara parlam encara de l'actualitat estatal perquè l'exgerent del Partit Socialista, Mariano Moreno, i una treballadora de la Secretaria d'Organització del Partit han de declarar avui com a testimonis pel cas Koldo al Tribunal Suprem.
El jutge Leopoldo Puente els va citar a declarar després del darrer informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, detectar pagaments en efectiu per part del socialista l'exministre José Luis Ábalos i també el seu exassessor Koldo García.
Unes declaracions que tenen lloc quan el jutge ha rebutjat la petició de Santos Cerdán de deixar-lo en llibertat i anul·lar la causa. També l'endemà que el PSOE hagi aportat nova documentació al Suprem per demostrar que no hi ha una caixa B.
Han presentat 39 justificants bancaris i una taula explicativa per acreditar que tots els pagaments en metàl·lic fets entre el 2017 i el 2024 estaven incorporats a la seva comptabilitat. En aquest període, el PSOE va retirar gairebé 1 milió d'euros del seu compte. Expliquen que el dobbers en metàl·lic procedien del compte bancari oficial del partit i es guardava en caixa per a pagaments ordinaris com despeses de material o desplaçaments de personal.
I a la crònica internacional avui tornem a posar la mirada al Pròxim Orient perquè les bombes han tornat a caure a la franja de Gaza i han deixat al manco 31 morts. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenat a l'exèrcit reprendre l'ofensiva sobre l'enclavament palestí. Denuncien que Hamas ha violat l'acord d'alto el foc.
La seva decisió arriba poc després que les tropes israelianes fossin suposadament atacades en el sud de l'enclavament palestí i enmig de les polèmiques relacionades amb la devolució per part de Hamas dels cossos dels hostatges. Israel ha denunciat que les restes mortals lliurades la nit de dilluns pel grup islamista Hamas no corresponen a cap dels 13 hostatges israelians morts que encara romanen a Gaza.
I l'huracà Melissa, que ja s'ha cobrat 7 vides, ha impactat a primera hora d'avui a Cuba i continua la seva trajectòria cap a les Bahames.
Ha pujat a la categoria 5 i s'han registrat vents màxims sostinguts de 215 km per hora. Melissa ja és més potent que l'huracà Katrina. Recordem que fa 20 anys va devastar tota Nova Orleans i va deixar més de 1.000 morts.
I atenció al Brasil, on 60 persones han mort i 81 han estat arrestades en una operació contra el Comando Vermelho, que és el grup criminal més important de la zona de Rio de Janeiro.
Entre els morts hi havia 4 agents de la policia. En aquests moments l'operatiu, que és el més letal, continua obert.
I els Països Baixos celebren avui unes eleccions anticipades marcades per la preocupació per l'habitatge i la migració.
Prop de 13 milions de ciutadans estan cridats a les urnes per elegir un nou parlament en un clima de descontentament i amb l'extrema dreta de Geert Wilders que encapçala precisament els sondejos. Tot i això, la majoria dels seus rivals polítics han anunciat un veto a qualsevol possible coalició a la seva formació després de l'experiment de govern fracassat que va caure a l'estiu.
Ara són les 7:52 minuts. Tornem a les Illes amb un compromís, el de la Conselleria de Salut, de pagar en un màxim de 3 mesos el retard existent en les dietes per a pacients i acompanyats traslladats a Mallorca des de la resta d'illes.
La consellera Manuela García s'ha compromès al ple del Parlament a posar al dia els pagaments en 3 mesos. Els retards en els cobraments són de fins a un any.
Nuestro compromiso, y se lo digo a partir de ahora, es que en menos de 3 meses todos los pagos estén hechos, porque pensamos, como usted, que realmente no se pueden adelantar de una manera indefinida.
I la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, també li ha reclamat que s'actualitzin les dietes per fer front al menjar i l'allotjament.
Una compensació de 20 euros per persona i dia per berenar, dinar i sopar, no sé si trobaríem cap establiment ni a Palma ni tampoc, per exemple, a Barcelona, amb 20 euros puguis menjar, puguis fer les tres menjades. També a hora de pernoctar, vostè entendrà que una dieta de 60 o 90 euros per dormir a un hotel a Palma o a Barcelona, això és pràcticament impossible.
A més, Gomila també ha demanat que es mirin d'habilitar més places a l'Hospital de Son Espases o a d'altres residències per als pacients i acompanyants procedent de Menorca, Eivissa i també Formentera. García ha dit que està en estudi.
I els sindicats Comissions Obreres, UGT i el CESIF criden a mobilitzar-se aquest dijous a les 12 a les seus de les delegacions del govern per reivindicar una pujada de sou per als 125.000 treballadors públics de les illes. Els principals sindicats arrenquen així les mobilitzacions per aconseguir actualitzacions dels salaris congelats des del passat 1 de gener i que, si l'Estat no reacciona, podrien derivar en una vaga general al desembre.
Aseguren que el govern espanyol és incongruent, ja que no actualitza les retribucions dels seus treballadors, tot i la bona marxa de l'economia, i critiquen que l'executiu no els obre la porta a negociar. És Miguel Ángel Romero, d'UGT.
En Baleares hay unas 125.000 personas que, gracias a la infinita generosidad del gobierno estatal, tienen sus salarios congelados desde enero. En una clara incoherencia del discurso triunfalista de la macroeconomía que hay, pero hay que bajar la macroeconomía a la microeconomía.
La primera mobilització serà aquest dijous davant les delegacions de govern a partir de les 12 i es repetiran al llarg del mes de novembre. Si el govern central no accepta seure a negociar, no descarten la convocatòria d'una vaga general el mes de desembre, a la qual estarien convocats el més de 3,5 milions de treballadors públics espanyols dependents de totes les administracions.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 8 del matí. Fa 25 anys va descobrir al món la bellesa de Formentera amb una pel·lícula que avui és història del cinema espanyol. Potser Lucía y el sexo va ser la seva presentació com un dels grans directors i guionistes nacionals, però Julio Medem encara té moltes històries per contar. Avui tancarà la 14a edició del Festival Internacional de Cine de Mallorca, l'Evolution, i rebrà un premi a la seva trajectòria. Serà a partir de les 6:30 del capvespre al Teatre Principal de Palma. Laura Marcos.
L'Evolution Vision Award és un guardó que ha reconegut la visió única de directors com Fernando Trueba, Isabel Coixet i ara Julio Medem, qui va canviar la manera de veure, entendre i sentir el cinema amb les seves primeres pel·lícules. Ell diu que el millor de l'experiència de fer cine és el record que queda en l'espectador, a qui recomana mirar les pel·lícules des de l'emoció i no des del pensament. Assegura que no sol visionar les seves després de crear-les, però ahir, en el marc de l'Evolution, va fer una excepció amb Lucía y el sexo, una cinta plena de suggestió, fantasies sexuals i erotisme.
Entonces había unos actores dobles pornos y yo rodé en algunos momentos en la relación sexual entre Lorenzo y Lucía, pues había penetración, pero lo vimos montado, era imposible. Fue una prueba, no he dejado casi nada. Yo me di cuenta perfectamente que no encajaba y no hablo moralmente, ni es una cuestión de lenguaje. El lenguaje de pronto no soportaba ese tipo de planos.
I entre confessió i confessió, Medem també ens explica que quan era jove volia ser psiquiatre. Fins i tot va acabar la carrera de medicina, però el cinema sempre ha estat la seva passió. Després d'experimentar amb el format de cine domèstic Super 8 i de fer feina com a crític de cinema en el Festival de Donostia, va decidir que el que realment desitjava era ser director de cine.
Fue viendo Ramblefish y a Coppola cuando escribió Yo no quiero ser ni médico, yo quiero ser director de cine. O sea, de pronto ahí cerré la puerta a ser. Luego terminé la carrera porque había llegado ya a quinto, entonces terminé quinto y sexto.
Després de Ocho, la seva darrera pel·lícula, Julio Medem es troba ara immers en el procés creatiu de Hai Alai, que conta com un pare i un fill se'n van a jugar a la pilota basca a Miami. Una de les moltes històries que, vegin o no la llum, ha necessitat compte.
Centenar de músics retran homenatge a Palma al compositor mallorquí Víctor Uris, que va morir ara fa un any i mig. Serà aquest divendres en un acte a la plaça Alexander Fleming, on s'inaugurarà també el Blues Bank, una escultura creada per l'artista Margalida Escales.
És un banc precisament en forma d'harmònica, l'instrument que tocava Víctor Uris i que el va acompanyar damunt dels escenaris amb artistes tan coneguts com Antonio Vega o Jarabe de Palo. Divendres, mig centenar de músics amics seus retran homenatge a una figura del bluesman mallorquí, entre els quals Pep Baño, que va fundar juntament amb ell i Toni Reynés la primera banda de blues de les Illes, l'Harmònica Coixa Blues Band.
En Víctor era l'explosió de sa vida en cadira de rodes. No he conegut una persona amb tantes ganes de viure, tenint en compte que quan ells van començar a tocar l'harmònica, quanta gent veies a llocs de marxa un tio en cadira de rodes? Ni un.
Allà on Víctor Uris es reunia amb els seus amics a fer música, allà s'instal·larà aquest Blues Bank, una obra modelada per l'escultora Margalida Escales.
Els amics me varen proposar, llavors, si tenia qualque idea, perquè ells tenien moltes ganes de que en Víctor fos recordat aquí, en aquell lloc on s'ajuntaven. Jo, quan vaig començar a pensar en això, vaig pensar que un banc era idoni, més que fer una escultura, perquè un banc era molt simbòlic de lo que ells estaven fent aquí a la plaça.
Un acte que tindrà lloc el proper divendres a les 7:30 del capvespre a la plaça Alexander Fleming, una gran festa musical que serà presentada per la periodista d'aquesta casa, per Mònica Borràs, i comptarà amb la participació de diverses formacions, com Big Mama, Daniel Higiénico, Capella o Jaume Sureda.